Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Demà s'inaugura el sisè cicle de conferències, Dijous de Salut a Sant Cugat, impulsat per Mútua de Terrassa i l'Ajuntament de la ciutat. Per aquest últim trimestre s'han programat a la Casa de Cultura i obertes al públic una sessió dedicada al sol pelvià de les dones el 2 de novembre, a la pràctica de l'esport amb garanties del 23 i a les malalties dels ulls, demà, la primera de les conferències. I per parlar d'aquesta primera sessió, d'aquesta conferència inaugural, hem convidat el doctor Josep Maria Llong, oftalmòleg especialista en glaucoma d'Òptima Centre Clínic Mútua Terrassa i Centre Oftalmològic Quirúrgic. Doctor, molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut.
Gràcies.
Demà s'estrena aquest cicle, un cicle en què els especialistes i el públic després poden interactuar després d'una conversa, d'una exposició sobre el tema en qüestió. L'objectiu, quin és, en principi, d'aquesta sessió?
Bé, bàsicament volem insistir o volem comunicar amb la població, sobretot per donar una idea de l'oftalmologia, però sobretot des del punt de vista preventiu. O sigui, comunicar, avisar a la gent de pautes per tenir en compte, bàsicament diferents edats, per anar a la visita oftalmològica i poder actuar de forma correcta i acurada.
Mm-hmm. Plantejarem l'entrevista parlant de diferents franges d'edats per seguir un ordre cronològic a la nostra evolució, no? Des de que som nens fins que passem per l'edat adulta
i ens fem
grans, perquè demà també ho tractareu així, no?
Sí.
Demà també es farà així.
Tenim l'esquema de la sessió, som quatre ponents, jo només com a presentació, i després hi ha tres ponents més, cada un d'ells parlarà de diferents temes, sobretot diferents edats.
Uh-huh. Doncs comencem pels més petits. Els més petits, que de seguida que neixen, doncs passen per revisions periòdiques, les visites que es fan als pediatres, visites rutinàries. En el cas de la vista, en què consisteix una visita rutinària d'aquest tipus?
Bueno, bàsicament, abans dels 4 anys pot ser el pediatre que detecti algunes alteracions en els nadons, sigui pel color dels ulls, sigui per la desviació, o sigui perquè hi ha algun tipus de símptoma d'infecció. Si en tots aquests anys el pediatre no ha detectat res, nosaltres recomanem als 4 anys ja fer la primera revisió realment oftalmològica. L'oftalmòleg pot detectar alguns defectes o malalties asimptomàtiques, és a dir, no dona cap senyal, no dona cap símptoma, el nen encara no té una edat com per expressar-se de que no hi veu bé, i l'oftalmòleg ha de ser qui, amb les proves pertinents, pugui detectar si hi ha qualsevol anomalia.
Uh-huh. I en aquesta revisió, podríem dir, ja específica, més rigorosa, que s'ha de fer a partir dels 4 anys, què es valora?
Bueno, per valorar l'agudesa visual que té el nen és una mica difícil, llavors s'intenta valorar la motilitat d'aquest nen, veure el color dels seus ulls, mirar les pupil·les, i després es posen unes gotes, que són per dilatar les pupil·les, però a més de dilatar fan un efecte en l'ull que paralitzen l'acomodació i podem detectar si hi ha defectes que en diem nosaltres de refracció, és a dir, una miopia, una hipermetropia, un astigmatisme, són defectes que, depenent del grau que tinguin, s'han de començar a corregir ja en aquell moment.
Quines podríem dir que són les malalties més freqüents que pateixen els nens a una curta edat?
La primera seria l'hipermetropia, i que pot passar desapercebuda, els efectes de refracció. Hipermetropia, com a més freqüent, la miopia i l'astigmatisme. Aquests poden acompanyats, a vegades, de desviació dels ulls, el que en diem l'estrabisme, i això és el més freqüent. A part d'això, amb aquesta dilatació de les pupil·les, permet mirar al fons de l'ull i veure si hi ha alteracions o malalties en el nervi òptic, a la retina, en el cristal·lí.
I per detectar-los, perquè m'imagino que moltes vegades als pares els hi poden passar desapercebuts segons quins símptomes, i no és fins que s'arriba a una visita pediàtrica o bé a l'especialista que ja es detecta. Quins serien els símptomes de cadascuna d'aquestes...
Clar, els efectes de refracció, on hem patit, com deia, no ho sap dir, ell que no hi veu bé. I llavors, a vegades, poques, o a vegades són nens pues, que poden tenir problemes amb la seva deambulació, que s'entrebanquen molt, que no saben distingir coses que tu veus molt clarament. Això podria ser un avís de que aquest nen algú li està fallant. O que, tal com dèiem, la revisió del pediatre veu alguna anomalia, sigui amb la motilitat dels ulls, sigui amb el color de les pupil·les, tot això ens pot avisar de que hi ha un símptoma ja important.
Fins i tot m'imagino que també es donen casos els nens que acaben a escola i que en el seu seguiment acadèmic se'ls hi veu unes certes dificultats. Això es veu
també.
A més llarg també termini. Llavors, a lo millor es pot donar el cas que siguin alguns professors mateixos que amb els pares els hi facin saber que potser hi ha...
És cert, és cert. Hi ha nens doncs, que ja a la mateixa escola t'avisen doncs, que el seu rendiment o la seva actitud s'hauria de descartar que no hi hagi alguna malaltia dels ulls, és algú que no els deixa veure bé. Aquest és l'altre. Però aquest pas normalment ve ja després dels 4 anys. Si hem fet una revisió prèvia als 4 anys intentant detectar el que abans deia, doncs normalment quan arriba a l'escola aquestes coses haurien d'estar ja corregides. Però és de gran ajuda l'opinió dels mestres quan el nen té un rendiment baix que podria associar-se a problemes de la visió.
En els casos que comentàvem de malalties en aquestes curtes edats, el tractament que s'ha de fer en cada cas?
Bueno, sempre que hi ha un defecte de refracció, que són aquests que hi ha hipermetropia, miopia, astigmatisme, s'ha de corregir amb ulleres. Llavors, si a més es detecta que aquest defecte en aquell nen li pot comportar el que en diem un ull gandul, llavors a vegades, a més de les ulleres, s'ha de tapar un ull per estimular l'ull gandul. O sigui que seria ulleres i tapar l'ull. Això en aquests casos que parlen de defectes de refracció. En altres casos, depenent de la patologia que es presenta, s'ha d'actuar segons això. Si hi ha un nen que té una catarata congènita, s'ha d'operar aquella catarata. Si hi ha un nen que té un glaucoma congènit, s'ha de tractar i operar aquest glaucoma. Doncs cada patologia ja n'hi associada a un tractament determinat.
És habitual, ara que comentava allò de posar, de tapar un ull, de veure molts nens, no? Precisament a les escoles, quan van amb aquest ull tapat, que fins i tot a ells els hi pot fer gràcia, no? És com una situació de joc, no? Amb la resta de...
Sí, aquí això depèn, a vegades hi ajuda molt també l'actitud de la família, no? Hi ha famílies que el fet de tapar l'ull de la criatura els sap molt greu, i això doncs, ja porta una mena d'angoixa que es pot transmetre a la criatura, i llavors aquesta criatura també és més difícil poder arribar a tapar l'ull. Sí, tal com deia, el tapar l'ull es transforma doncs, en un joc, en una diversió, en un acompanyament familiar, ajuda molt millor que el nen això ho accepti, perquè la majoria de nens els primers dies no ho accepten.
Acostumen a portar-ho massa temps o això? Ja entenc que en funció de la situació de cada nen.
Depenent del grau d'ull gandul que tinguin, ens en diem ambliopia, depenent del grau d'ambliopia, del grau d'ull gandul, s'ha de tapar més hores, s'ha de tapar cada dia o només a dies alterns, això ja depenent del cas i sobretot depenent de la resposta. Quan el nen comença a fer les oclusions, a tapar els ulls, l'oftalmòleg el revisarà cada mes o cada 3 mesos, depenent de l'evolució que porti, i ell ja anirà a donar les indicacions de si ha d'augmentar o disminuir aquest tapar l'ull.
En el cas de les intervencions quirúrgiques, en quins casos, perquè imagino que deu ser l'última de les solucions?
Sí, en els nens, sempre que detecteu un estrabisme, que és la desviació, primer, s'ha de comprovar si hi ha algun defecte que provoca això, el més habitual sol ser la hipermetropia. Si hi ha aquesta hipermetropia, s'ha de corregir aquesta hipermetropia o el defecte que hi hagi, i llavors comprovar, tal com deia, la resposta amb aquest tractament. Hi ha nens que només amb ulleres en tenen prou per corregir la desviació, hi ha nens que necessiten també tapar l'ull, hi ha nens que si tot això no acaba de funcionar, llavors és quan s'ha de buscar el tractament quirúrgic.
De quina manera podríem, doncs, prevenir aquestes malalties en els més petits?
Bueno, sempre, tal com dèiem, si el pediatre ja detecta alguna anomalia, és el pediatre el que ho remet. I si no, sempre la recomanació dels 4 anys a fer una revisió oftalmològica amb tots els procediments que tenim els oftalmòlegs i detectar si ja hi ha algun d'aquests defectes. Que alguns d'ells, la majoria de vegades, són asimptomàtics. És a dir, no se'n donen compte ni els pares ni la criatura. Llavors, aquest és el moment important, els 4 anys màxim, una revisió oftalmològica a tots els nens.
Abans parlava de patologies congènites. Per tant, li hem de preguntar si és que hi ha malalties dels ulls que heretem dels pares.
Sí, com a malalties en si, poden ser hereditàries. La malaltia o l'efecte principal seria els que hem parlat, els efectes de refracció, l'hipermetropia, la miopia, l'astigmatisme. En pares que tinguin qualsevol d'aquestes patologies ja s'ha de pensar directament en què el nen pot tenir això. Llavors hi ha l'altre apartat, que seria ja les herències de patologies com a tal, de malalties dels ulls, des de ceguesa fins a glaucoma, o altres malalties que van associades a el que en diem un síndrome. És un conjunt de malalties del cos que poden incloure també les dels ulls. Llavors, quan hi ha un nen amb algun d'aquests antecedents o que al naixement se li detecten algun d'aquests síndromes, és obligat anar a buscar si hi ha patologia oftalmològica.
Molt bé, doncs en aquesta edat, pel que respecta als nens, el consell és que a partir dels 4 anys es facin aquesta revisió completa oftalmològica.
Sí, sí.
Per estalviar després en
això sols. Mateix, per fer-ho bé i amb seguretat, aquest és el sistema.
Doncs passem a l'edat adulta. Imaginem que de nens doncs, hem tingut una bona salut, no hem necessitat ni ulleres ni intervencions. Quina seria l'edat recomanable per passar per l'oftalmòleg?
Bé, aquí un incís, perquè hi ha un pont, que és el pas de nen a adult, sí, entre mig de l'adolescència. És una edat en què pots tenir un nen que hagi estat sa i que a partir de l'adolescència comenci la miopia. La miopia és la més freqüent, aquesta és l'edat més freqüent sobre l'adolescència, en què comença la miopia. Llavors aquest nen fa els seus controls oftalmològics per anar actualitzant la graduació que ell ha de portar. Aquesta miopia habitualment pot créixer fins al final de l'adolescència, que és l'estat més habitual, tot i que hi ha persones que més endavant també poden canviar aquesta situació, i més degut avui dia doncs, que treballem moltes hores de prop. Sí, telèfons, tablets, ordinadors. Aquest ho deia només com a enllaç entre l'infantil i l'adult. No? Llavors, aquest adolescent que ha tingut la seva miopia, que està corregida i va fent els seus controls, doncs aquest arriba adult i continuarà fent tots aquests controls.
Però si no hem patit en res absolutament, hem tingut una bona salut als nostres ulls, ja en edat adulta, a quina hora? Ai, a quina hora no. per això s'hauria de demanar cita. A quina edat seria recomanable que es fes una ITB, per dir-ho d'alguna manera?
Una edat fàcil, en què ens en recordem de que tenim ulls perquè no funcionen prou bé, són els seus 40 i pico. I aquí serà els 44, i aquí serà els 46, i aquí serà els 50, no? Llavors, aquí, quan comencem a notar que la vista ens falla, sobretot la vista de prop, necessitem més llum, necessitem allunyar els objectes per poder-los veure bé. Al vespre ens costa més de veure-hi bé, inclús algun dia pot arribar que tens mal de cap i tot. Si al vespre t'agrada fer una estona de lectura, això et costa més. Quan comencem a notar aquests símptomes, llavors hem d'anar a l'oftalmòleg. L'oftalmòleg farà l'exploració convenient per poder detectar si es tracta d'un problema ja de vista cansada o presbícia, que és el nom que en diem nosaltres, i començar a corregir aquesta vista cansada. Doncs en aquesta edat, quan, amb aquesta primera revisió, es poden detectar també si hi ha altres sospites de malalties, com podria ser una hipertensió ocular, que en diem glaucoma, si pot tenir ja una mica de catarata, perquè es mira tant els problemes visuals com els problemes de fons d'ull, de malalties del fons d'ull, també de la retina, del nervi òptic.
Però en aquesta edat, les malalties més freqüents, quines serien? La vista cansada?
La vista cansada, aquesta és la més habitual de totes.
I cataractes?
Llavors, ja passat aquesta edat de la vista cansada, a partir dels 50, millor diria 60, ja comença l'edat en què el cristal·lí, que és el que serà la catarata, el cristal·lí comença a perdre transparència. El cristal·lí fa la seva fase d'envelliment. El cristal·lí, quan som joves, és elàstic i es pot adaptar a la situació per tal que l'ull és com una lent que canvia de forma perquè l'ull es pugui adaptar a la situació de veure-hi bé de lluny, veure-hi bé de prop. Aquesta elasticitat que té el cristal·lí, amb els anys es va perdent. I el perdre aquesta elasticitat és quan comença la vista cansada. És a dir, no té prou de força com per poder compensar les dioptries que l'ull necessita per veure-hi de prop. Llavors, aquí comença aquesta fase. Aquest cristal·lí, després de la fase aquesta de perdre elasticitat, hi ha una segona fase en què ja comença a perdre transparència. Degut al procés de senilitat, aquest cristal·lí perd transparència i és quan diem el principi de catarata. Aquest principi de catarata, el començament, a vegades costa d'un mateix detectar que t'està afectant la visió, a vegades pot ser amb un sol ull, però la majoria de vegades és sempre en els dos ulls.
Simultàniament o,
sí.
O el procés és un va abans que l'altre?
En paral·lel, sí. Normalment sí? Són en paral·lel. Un pot estar una miqueta per davant de l'altre, però el més habitual és que vagin en paral·lel. Llavors, en aquesta edat, quan hem començat ja després de la presbícia, l'oftalmòleg ens recomana revisions periòdiques. Depèn del que es detecta, serà cada dos anys, cada tres, cada quatre o cada any. A partir d'aquestes revisions ja es va detectant totes aquestes possibles patologies, des del control de la pressió dels ulls, com podríem dir glaucoma, si això és malaltia, des de valorar com està el cristal·lí fins a mirar el fons de l'ull per veure si hi ha algun tipus de patologia.
En alguns casos, algunes d'aquestes malalties van associades a altres malalties.
Sí, hi ha malalties dels ulls secundàries, en diem malalties sistèmiques. Sistèmiques vol dir malalties de qualsevol part del cos, des de la diabetes fins a malalties autoimmunes, que són malalties inflamatòries, que moltes d'elles poden afectar els ulls, malalties infeccioses, que es poden arribar a disseminar també i afectar la retina, el nervi òptic, malalties neurològiques, malalties del sistema nerviós central. El nervi òptic, en el fons, és una prolongació del sistema nerviós central que quan arriba a l'ull s'obre i allà es constitueix la retina.
I quan, en els casos en què hi ha intervenció quirúrgica, és una garantia al 100% o no? Es poden reproduir, per exemple, unes cataractes que han estat operades? Pot tornar a sorgir una miopia que també ha estat intervinguda?
Bueno, aquí, en el capítol de cirurgia, hem de comentar també, a part d'operar la patologia, que són les cataractes, avui en dia ja supera, operem nosaltres en el centre ocular quirúrgic, la presbícia. La presbícia també és una cirurgia del cristal·lí per corregir els defectes, tant sigui de lluny com de prop. Això són unes tècniques que ja s'estan utilitzant. En aquest cas seria una cirurgia, que en diem també refractiva, una cirurgia només per no portar ulleres. Aquesta cirurgia, com que s'actua sobre el cristal·lí, ja seria el mateix que una cirurgia de cataractes. Sí, això és una primera etapa de cirurgia del cristal·lí. La segona etapa, cirurgia de les cataractes. Les persones que han continuat el seu procés oftalmològic i sense fer cirurgia, quan comencen a perdre visió per culpa de les cataractes, llavors és el moment de la cirurgia. Aquesta cirurgia, actualment amb molt bons resultats, no podem dir el 100%, mai ningú pot dir que una garantia té el resultat 100%. El que sí que acaba, ens acostem més en aquest 100% ideal, no? Perquè la cirurgia ja es fa amb tècniques de microcirurgia amb molta més seguretat, perquè l'agressivitat quirúrgica cada vegada disminueix més. Això no vol dir que sigui una cirurgia senzilla, eh? Hem de diversificar, separar el que és una cirurgia amb bons resultats i amb bona recuperació, que no vol dir que sigui un acte simple. És un acte quirúrgic, amb el qual s'entra dintre l'ull, el qual també pot comportar complicacions. Però insisteixo que cada dia som menys. Però el que no volia era banalitzar la cirurgia. Una vegada aquesta persona està operada de cataractes, el que es fa és buidar aquest cristal·lí i li deixem la càpsula, com diem, la funda. Aquesta funda ens serveix per posar allí el cristal·lí artificial, la pròtesi, que seria la lent intraocular. I aquesta lent intraocular és la que pot... es pot haver-hi diferents categories, si vols corregir només la visió llunyana o la visió llunyana i la propera.
És a dir, que en una mateixa intervenció podríem solucionar diferents problemes.
Sí, col·locant el tipus de lent intraocular amb diferents característiques, per corregir la visió llunyana o només, i la visió llunyana i de prop. Uh-huh. A grandes rasgos, això. Perdó, que em comentaves això dels defectes posteriors. Si una persona està operada de cataractes, ja no pot tornar a tenir cataractes. El màxim que pot passar, i això passa, amb un 70% gairebé dels pacients operats, a la llarga aquesta opacitat del cristal·lí artificial pot augmentar, es pot refer aquesta opacitat, degut a que l'ull és un òrgan viu, que dintre ja és un teixit, i es pot anar deteriorant amb restes que arriben a opacificar aquesta lent o la càpsula d'aquesta lent. Això té solució. En la mateixa consulta es pot fer un tractament amb làser, neteja una altra vegada aquesta superfície i recupera la visió igual que en el postoperatori de les cataractes.
Arribem a l'última etapa. Quan ja ens hem fet grans, ja portem un currículum, una trajectòria. Quines serien, en aquest cas, les malalties més freqüents que ens trobem?
Bueno, una vegada ja superat el que dèiem de la catarata, llavors, avui en dia, el que hi ha són molts efectes a la retina. Què passa? Vivim més anys, estem en condicions per poder mèdicament viure més, però també apareixen més patologies, entre elles oftalmològiques, sobretot a la retina. Llavors, la retina és un teixit més del cos i pot patir tot el deteriorament degut a l'edat. És un teixit que es va deteriorant. Si dintre d'aquest deterioro, el més habitual, el més freqüent i que és més invalidant per a les persones grans és el que en diem la degeneració macular associada a l'edat, el DMAE. Això és una patologia que invalida molt perquè t'altera la visió central. És a dir, tu veus les coses però no veus la part central. Veus amb una persona però no li veus bé la cara. Mires el televisor, veus al voltant del televisor, però no pots veure bé la pantalla del televisor, igual que l'ordinador, igual que un llibre. És a dir, que si tu et fas gran, la teva mobilitat es deteriora i pots gaudir més de feines on pots estar assentat o quiet, si la teva visió et falla, això és molt invalidant. No? Dintre d'aquesta degeneració macular associada a l'edat, distingim bàsicament dos tipus, la que en diem seca, aquesta és deteriorament del teixit i prou, i aquí no hi podem actuar de gaires maneres. I després hi ha de la degeneració macular humida, o nosaltres en diem exudativa, aquesta es pot tractar amb injeccions intraoculars per disminuir aquesta inflamació de la màcula. Amb això aconseguim aturar l'enfermedad, no curar, només aturar. parlo bàsicament d'aquesta malaltia perquè és la que ens trobem més, perquè és molt invalidant i perquè realment val la pena que la gent gran això ho tingui present per poder anar fent revisions oftalmològiques periòdiques. Primer ja hem fet per la catarata, segon, amb grau d'importància podríem parlar del glaucoma, l'hipertensió ocular. Aquesta és una malaltia també que com abans he parlat de la miopia, és una transició entre l'adult i el senil. En una edat adulta se't pot detectar riscos de que tinguis la pressió ocular alta o que ja tens la pressió ocular alta. Llavors s'ha de començar a tractar, sigui amb medicaments, solen ser gotes, hi ha uns altres medicaments tòpics, sigui amb tractament làser, això cada vegada s'està fent més i cada vegada ens serveix més com a prevenció de glaucoma, o quan tot això ha fallat, anem a buscar la cirurgia. O sigui, he parlat ara del glaucoma com a transició. Una malaltia es pot detectar a diferents edats. La degeneració macular associada a l'edat ja és
pròpia de l'edat.
Pròpia de la senilitat, tot i que no vol dir que algú als 60 i escaig anys ho tingui, com tot, no és matemàtica.
Molt bé, per últim, només com a especialista li volia preguntar si els catalans ens preocupem prou de la nostra salut ocular.
Jo crec que sí, cada vegada més. Hi ha malalties que abans cursaven de forma aguda amb molts problemes per després recuperar i avui dia, gràcies a que la gent és més previsora i es fa prevenció, aconseguim que les patologies es curin millor o que no arribin al seu estadi final.
Bé, doncs demà, si us ha quedat algun dubte, el podreu resoldre en aquesta primera conferència dels dijous de salut a Sant Cugat, amb la presència del doctor Josep Maria Llong i altres especialistes que també l'acompanyaran. A partir de quina hora és aquesta primera sessió?
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda a la Casa de Cultura. Doncs, doctor, moltíssimes gràcies.
Només un incís, no? Que el començament m'ha semblat que deu centre oftalmològic, som el centre ocular quirúrgic que estem treballant a dintre d'Àptima i només era aclarir
un aclariment.
Això, sí.
Doncs dit això, ara sí que agraïm que ens hagin acompanyat avui al Sant Cugat a Fons i que vagi molt bé la primera sessió. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.